No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
I aquesta setmana, excepcionalment, amb el Pep Noguer...
Què tal?
...com a capità del vaixell.
Sí, home,
perquè
sí,
tenim
clar.
La Paula de vacances, que també se les mereix.
Guai, tant que sí.
I avui et toca a tu. Com estàs?
Bé. La Paula s'està menjant pizzas, carxofes...
Sí. Ho has vist a l'Instagram,
home,
tot el que penja.
Cada dia hi ha una hora que és el momento de Paula de l'Instagram, tu.
Carxofes, pizza, pasta,
sí, sí.
Una carbonara que
és
feia una
fan,
pinta...
És una fan de la cuina italiana, tu.
Sí, sí, total.
Dona.
Doncs bé, amb ella la sentirem la setmana que ve. El que fem sempre en aquest espai és saludar una persona que, com nosaltres, està desperta a aquesta hora, sent solidaris, som solidaris
sí,
els
home.
Que ens aixequem els caps de setmana al matí. Juli Carbó, molt bon dia.
Molt bon dia o molt bona matinada.
també. El Juli és pescador professional de l'Angula del Ter. Què hi fas despert a aquesta hora, Juli?
Pues mira, acabant de passar la nit treballant aquí, bueno, a l'intempèrie, com tota la temporada, i bé, acabant l'últim dia de pesca que ens permet la normativa. Avui s'acaba la temporada de l'Angula.
Avui
s'acaba,
avui.
Jo fa un parell d'anys vaig venir amb tu i
sí.
Es passa molta fred aquí pescant angules.
Home, a la nit, imagina't.
Clar.
Sí, sí. Ara encara, aquests dies, tenim un temps encara bastant raonable, però aquest hivern ha sigut molt, molt dur, molt dur.
A quina hora us hi poseu?
Pues comencem sobre les 4 de la tarda, a calar tots els bussons que estan permesos per normativa, i a partir d'aquí pues, acabem sobre les 7, 8 de la tarda de calar i després tota la nit.
Uau,
anem aquí. Tornant en diferents hores, hi ha dies que hi han d'estar més estona, dies que menys,
uh-huh.
I bé, fins ara. Ara està a punt ja de sortir el sol, moment de recollir, i si hi ha dies que hi ha més feina, hi ha dies que n'hi ha menys, depenent de la pesquera de la nit.
I què tal aquest any, que avui que és l'últim dia, allò que fas final de temporada, com ha anat aquest any?
El balanç.
Aquest any ha sigut un any molt dolent, bàsicament, sobretot pel tema de que tenim un dèficit hídric i de pluges molt important a la conca del Ter, i a tota el que és la ribera del Mediterrani, d'acord? Ha sigut no només aquí al Ter, sinó totes les conques dels rius d'aquí del Mediterrani, la fred que ha fet tan intensa des del mes de novembre, i aquí hem tingut aquest any crec que uns 22 dies de tramuntana. Això són factors claus perquè l'angula no entri.
I clar, ni les pluges ni les nevades dels últims dies han servit per millorar la situació? No hi ha temps, suposo, no?
De cara a aquesta temporada no, però de cara a la temporada que ve sí, perquè tot aquest gel i neu que hi ha està a la muntanya, i quan hi hagi el desglàs, iran als embassaments. I els embassaments el que fan és retenir l'aigua per posterior consum humà. No? Si segueix plovent i continua havent-hi forces pluges d'aquí fins a l'octubre que ve, que tornem a arrencar la temporada, pues sí, seria bo. Però ara per ara no ens ha afectat perquè tota aquesta aigua queda retinguda als embassaments i a les muntanyes.
Clar.
Juli, l'angula, l'anguila, l'angula i l'anguila que tenen aquesta vida, diguem-ne, tan fantàstica i sobretot tan... Ostres, allò que dius, com pot arribar a ser, no? Que l'anguila vagin totes a desovar al mar dels Sargassos i que després
correcte.
Vagin cada una, no?, més o menys, a la gola d'on ha vingut l'anguila. L'escalfament de la terra i tot això també pot fer-hi alguna cosa que faci que després ens arribin menys angules aquí a la conca del Ter?
Bé, de fet, estan pujant cada any el nivell de tots els mars a uns mil·límetres, i això, sumat a l'escalfament global, diuen que poden variar els cursos de transoceànics, perquè l'angula ve del mar dels Sargassos, del Golf de Mèxic, i ve per les corrents del golf. Si les corrents del golf varien amb els propers anys en funció de la temperatura del mar, podia ser que les angules es desviessin cap a altres zones de les que estan acostumades a venir actualment.
Ai.
Preocupant,
però,
això,
pot...
eh?
Pot ser que afecti, sí, però no només a l'angula, jo crec que tota la biodiversitat del mar i de fora del mar.
I ara, aquí a la gola del Ter, quants angulaires sou?
Aquí ara mateix som 5. A tot Girona som 11, perquè tenim també la Muga, aquí el Fluvià i el Molí de l'Escala. Després, la resta de rius de Catalunya estan tots prohibits, val? Per tema de repoblació i per complir el pla de gestió de l'angula europea, i no es pot pescar fins al delta de l'Ebre. Allà al delta som uns 200 aproximadament pescadors.
Déu-n'hi-do.
Al delta 200, has dit?
Sí, aproximadament sí.
Déu-n'hi-do.
I escolta, aquesta pesca de l'angula és sostenible o no?
Totalment, és una pesca que es fa igual que es feia als anys 50, com varen començar, és totalment artesana, amb uns bussons determinats, que ens permet la normativa europea, i fem 7 mesos i mig de veda, fem repoblacions, hem fet estudis d'agricultura, i ara estem amb l'Ologia també fent un tema de recerca, estem molt implicats en què fer-la el màxim sostenible i viable possible pel futur de l'espècie.
Doncs molt bé, Juli, a veure quina temporada tenim l'any que ve, perquè sembla que pinta bé amb aquestes pluges i la nevada que hi ha hagut les últimes setmanes a Catalunya. El Juli és pescador professional de l'Angula del Ter. Gràcies per atendre'ns i vés a dormir, vés, perquè...
Molt bon dia, gràcies.
Adéu-n'hi. Que vagi bé, Juli.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Avui no tenim clec, avui només
avui,
hi ets tu,
avui
eh?
Avui sóc jo, eh?
Avui, vinga, avui va. Tu, va, marcant. A veure, puja el verd, va. Sí. Vens molt animat els diumenges al matí.
És que jo ja he esmorzat a aquesta hora.
I què t'has menjat, va.
No t'ho explico. A més a més, després d'aquí m'haig d'anar a fotre un parell de xerrades a Girona, saps? Vull dir que, clar, jo ja vinc activat.
Has de descansar, Pep, no
però
ve.
Però el diumenge a les 3 de la tarda...
Què faràs?
És siesta time, això. Siesta time, clar.
Això no t'ho treu ningú.
Clar, migdiada, migdiada.
I abans segurament igual t'hauràs menjat alguna...
Una costellada amb un bon aioli de veritat, saps?
Avui volem parlar d'aiolis, tu.
D'aiolis, sí. D'aiolis de veritat.
De veritat.
Bueno, també podem parlar dels de mentida. Una
que hi ha com allò de les fake news, aioli fake o fake aioli.
Mira, no sé jo crec que hi ha més d'un 95% d'aiolis fake... Sí. Que no pas d'aiolis de veritat.
Sí, tant. Has dit 95%.
I em quedaria curt, jo crec, eh? Sí, sí. Jo crec que em quedo curt,
ens
eh?
Ens donen gat per
podria
llebre.
Podria dir 99% i quedaria bé.
Ens agrada molt l'aioli. Per què?
L'aioli fa festa. L'aioli, a més, és una salsa que fas gairebé, podríem dir, el moment. És a dir, no fas un aioli d'avui per menjar-te demà, sinó que és com un ritual, ja, el fet de fer l'aioli, no? I aquesta setmana, no?, que hem fet aquest dia internacional de la dona, sembla que moltes vegades que l'aioli l'hagi de fer l'home. Que punyetes, no? El pot fer tothom. Tothom que tingui paciència i que tingui ganes de fer un aioli de veritat. El que no pot ser és que fem un aioli que no sigui de veritat i que li diem aioli, perquè llavors el que estem fent és perdre tradició, perdre origen, perdre identitat i perdem part de la cuina.
I part de la cultura gastronòmica, òbviament. Quin és l'origen de l'aioli? Se sap això, Pep?
Mira,
perquè, clar, l'all ja ve de temps...
Clar. I l'oli també, no?
I l'oli també, no?
Ja podríem dir un cert consens en el sentit de que diuen que aquesta salsa va néixer amb la civilització egipta i que des d'allà va passar als romans, no? Entre els seus antecedents, per exemple, destaca el moretum, que ja va descriure Virgili o Apici com una salsa d'all, d'oli, de vinagre i algunes herbes. També, per exemple, en el llibre del Sansoví, sí, del 1340, ja hi surt un aioli de formatge... que curiosament, sí, sí, l'almadroc, que curiosament encara fan, per exemple, l'almogrote a les Illes Canàries, que no deixaria de ser una mena d'aioli, no? Podríem fins i tot parlar de que el pesto italià podria ser, no un aioli, podria ser una salsa cosina germana. I a tota la conca mediterrània tenim salses molt semblants en les quals s'utilitza l'all, l'oli i algunes cosetes més. Mm-hmm. No?
Clar, és evident que l'aioli s'ha convertit en la salsa catalana, diguem-ne, per excel·lència. L'acompanyem pràcticament amb tot. Que bo que és aquell aioli amb pa quan esperes que et portin la carn, eh? I això, tot això ens ha respost el periodista i crític astronòmic Salvador García Arbós, perquè li hem preguntat això. En quin moment l'aioli es converteix en aquest acompanyament imprescindible als plats, a la cuina catalana?
Jo diria que hi ha dos moments crucials. Un és el 1835, quan s'escriu la cuinera catalana, que ja hi apareix una descripció tremenda, perfecta, de com ha de ser l'aioli i ha de ser ben emulsionat. I crec que és que a Catalunya ens l'agafem molt en sèrio. I el moment crucial de per què és salsa catalana i és tinguda com a salsa superimportant és a començament dels anys 30 del segle XX, quan Ferran Agulló escriu la cuina catalana i la situa entre les salses bàsiques de la cuina catalana.
Clar.
Queda clar, sí, sí. Clar, nosaltres... Comencem al 1835, per això,
clar.
Eh?
Si mires, diguem-ne, la cuina espanyola, com a salses bàsiques, hi ha la maionesa o la maonesa, hi ha la salsa de tomata, hi ha la beixamel, eh? I podríem dir la salsa espanyola, no? Que és un fondo fosc lligat, no? Però l'aioli no existeix, clar, l'aioli el tenim a la cuina catalana. Mm. Per tant, una maionesa amb all no és un aioli,
que
és una maionesa amb all.
Saps? S'ha acabat.
Perquè, clar, és que ja n'hi ha prou de posar ous en un aioli. Clar, ja ho sé que lliga molt més bé, ja sé que és molt més fàcil, però precisament en els plats, en les salses, en els elements que mengem, que són de la més absoluta cruesa, de la més absoluta puresa, són aquells els que costa més a fer i són aquells també els que gaudeixes més. Saps?
Uh-huh.
Jo aquesta setmana, per exemple, que vaig estar amb en Borja al restaurant Dos Pebrots, que és on he menjat l'aioli més autèntic a tot Barcelona província.
Eh? Per què autèntic?
Perquè és un aioli de veritat, fet només amb all, oli, sal i unes gotes de vinagre, o que hi ha gent que hi posa unes gotes de llimona, que ja anirem desgranant aquí.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
I a més, t'he fet un vídeo, que
ah,
si
sí?
vols el penjarem.
El penjarem sí. a les xarxes socials del programa, un vídeo per fer un allioli de 10. De
exacte.
10. Clar, és evident, all i oli, els ingredients bàsics, dos ingredients que lliguen molt bé. La raó la trobem en les cèl·lules de l'all, ens ho explicava en Claudi Mans, professor emèrit d'Enginyeria Química a la Universitat de Barcelona.
L'all i oli està format per grans d'all i oli. I aquests grans d'all són trossos d'un vegetal. El matxacaro surt tot el que és la polpa de l'all, que són l'interior de les cèl·lules. En l'interior d'aquestes cèl·lules hi ha unes substàncies que en contacte amb l'aire s'oxiden. Llavors, l'aigua que contenen les cèl·lules de l'all, aquesta aigua, juntament amb les substàncies aquestes que són capaces de lligar, lliguen amb l'oli i formen doncs, una emulsió similar al que és la maionesa, però una mica més espessa, perquè a la barreja hi ha també tot el que són les membranes de les cèl·lules de l'all.
Que bé que ho explica el Claudi Mans, eh?
Un crac. Clar, un crac. Aquí què tenim, no? Tenim, per una banda, aquestes membranes, no? Aquestes proteïnes de l'all, tenim la part de l'aigua que té l'all, tenim el greix. Què és una maionesa? La maionesa, o maonesa, és... De fet, està més ben dit maonesa, no? La maonesa no deixa de ser una emulsió entre aigua, no? La clara d'ou
sí.
o el rovell que també té aigua, amb la proteïna del propi ou, amb un altre greix. Al fi i al cap sempre estem parlant d'una simbiosi entre greixos, aigües
de
i
juntar.
Una certa proteïna.
Sí.
Que això és el que fa que ens lligui una salsa i que se'ns talli, se'ns deslligui quan aquesta salsa, algun d'aquests elements, se'ns va per la seva banda o n'hi ha un que és més que l'altre.
Avui volem parlar, ens hem proposat de fer un manual de bon allioli amb el Pep Noguer, després que ens hagi dit que el 99% o 95% de la gent ha prostituït l'allioli, que hi ha molt gat per llebre, eh? En aquest món. Va, anem a fer un bon allioli com Déu mana.
Agafa un all, un setrill i una mà de morter, xapa l'all, posi l'oli, remeno molt bé. El conill a la brasa és un plat molt eixut, si li poses allioli queda pistonut.
Veus que bé que ho canta, la trinca, això?
Clar.
Important, el material. Clar, morter?
Comencem pel morter i pel mà de morter.
Sí.
Mira, per exemple, la gent està molt acostumada a utilitzar aquest morter típic, diguem-ne, clàssic de tots, que és el de color groc amb vetes verdes.
Sí,
eh? Clar, aquest,
de ceràmica.
Aquest, clar, aquest morter de ceràmica va molt bé, és molt maco i això, però jo prefereixo més un morter de màrmol.
Ah.
Per què? Perquè el morter de ceràmica sempre té la mateixa superfície i, en canvi, un morter de màrmol o un morter de pedra...
És més rugós.
És, clar, al principi no, però després pot acabar sent rugós. I aquesta rugositat és la que també ens ajuda a aixafar l'all. Per començar...
I a lligar, també?
I, sí, clar. Per què? Perquè pot aixafar l'all molt millor. Mira, tant en Salvador García Arbós com un servidor que anem a molts concursos d'en Salvador, a Creixell, per exemple, que des de fa molts i molts anys fan el concurs de l'aioli, hi ha molta gent, per exemple, que no li surt bé l'aioli. Per què? Perquè no aixafa bé els alls. Els alls han de ser una pasta. Hem d'agafar l'all, hi ha molta gent que agafa l'all i el va aixafant, i quan està una mica aixafat ja comença a tirar l'aioli. tal com ens deia en Claudi Mans, aquestes membranes, com més petites siguin, més començaran a emulsionar. Hi ha una cosa molt important, també. La gent pensa que la sal s'hi posa només per salar. No! La sal va molt bé perquè ens ajuda a deshidratar l'all. Mm-hmm. Per tant, si tenim un parell d'alls allà, els anem aixafant i posem la sal farà que l'aigua de l'all marxi cap a fora. I aquesta aigua és la que també ens ajuda a hidratar i que ens ajuda a emulsionar. Per altra banda, tindríem un element de frescor i que també no deixa de ser aigua, que pot ser unes gotes de vinagre
o
unes
llimona,
gotes
no?
de llimona.
Sí.
No? Que, a més, també ens hi van bé, sense patir gaire per això, eh? No en posem gaire.
Escolta'm una cosa, què no hi hauríem de posar mai amb un bon allioli?
Ostres,
perquè, clar...
Mira, per començar...
Això anem a desmuntar els tòpics, els que són un fake... Els alliolis,
exacte,
que ens donen gat per llebre i dius, no, això no és allioli, aquí
clar.
Hi ha algun element més que ens distorsiona.
Clar, que això no vol dir que no ens agradi, eh?
Sí.
És a dir, això és una altra història.
Però anem a l'autenticitat.
Exacte.
Va.
Rovell d'ou. No podem posar un rovell d'ou, perquè llavors fem una maionesa amb all. Tampoc podem posar-hi un ou, la clara tampoc, a part que ens don més aigua. I aquesta, per exemple, podria ser la que fem amb túrmics. No? Hi ha molta gent que li agrada fer-la amb túrmics. No? Per exemple, una patata bullida aixafada. Evidentment, clar, la patata bullida, que té midó, ens ajuda.
O una molla de pa, també.
O una molla de pa xopada, clar, amb el vinagre,
sí,
saps?
Sí.
Que, clar, també no deixa de ser un midó, un hidrat de carboni. I torno a dir el mateix, a mi m'agrada molt una ioli feta amb patata bullida, perquè em recorda la ioli que a vegades la meva mare feia quan havíem d'anar ràpid, no? Ara, no és la ioli de veritat, és una ioli que ja hem afegit patata.
No és l'autèntic.
I ja no t'estic parlant de si ara estiguéssim en un centre de cuina o estiguéssim en un restaurant que volem que sempre ens quedi bé i que no volem que això se'n talli, que llavors podríem utilitzar, per exemple, la citina de soja o albumina, que no deixa de ser la clara de l'ou,
sí,
o una polpa... Saps quan peles la taronja que hi ha la part de la pell, llavors hi ha aquella part de l'alvelo, que és la part aquesta blanca?
Blanca, sí.
Va, doncs aquesta part de la polpa blanca també ja és deshidratada en pols i no deixa de ser un emulsionant.
Ah, mira.
Però això ja ho trobem, diguem-ne, a nivells de restauració que ho podríem utilitzar.
Va.
I ja no t'estic parlant de, diguem-ne, altres emulsionants que ja són, diguem-ne, sintètics.
Molt bé. Hem parlat dels ingredients necessaris. En falta un que és imprescindible, l'oli. Hem d'optar per un oli suau o intens, Pep?
Primer de tot, un oli autèntic. Perquè, clar, tornem a estar allà mateix. Tenim bons alls. Tenim sal,
qualitat,
tenim vinagre o tenim llimona, no? L'oli. Què? Un oli de girassol que no té gust? O un oli d'oliva? Llavors, anem a buscar, primer, un aioli que tingui gust, per tant, que sigui un oli d'oliva, però, clar, hi ha molts olis d'oliva diferents, no? Llavors, quin és el millor oli d'oliva que tenim per fer aioli?
Doncs mira, li hem preguntat al Martí Terès d'Olium Flumen, que fa olis i vinagres, ens proposa algunes varietats d'olives ideals per fer un aioli de pel·lícula.
Jo sempre crec que s'ha de fer amb un oli d'oliva verge extra. Jo diria, orientaria amb tres varietats que poden ser l'arbequina, que és un clàssic en el nostre país, evidentment, però amb aquest punt de maduració, o podríem fer un empeltre, també, que ens donaria aquests tocs també una mica més suaus, més dolcencs, i, si no, una varietat vera. Jo em mouria amb aquestes tres varietats. No vol dir excloure'n les altres, sinó que, en tot cas, aquestes tres són les que jo, diguem-ne, preferiria...
Queda clar, sobretot verge extra, eh?
Mira, justament aquesta setmana, que he estat al Dos Pebrots, amb l'Albert,
sí,
Rauric i amb en Borja, ells han acabat de comprar fa molt poquet 100 litres d'una varietat que és la Verdal, que podria ser que sigués aquesta vera o molt semblant,
sí,
perquè és el que han trobat que l'aioli que fan cada dia, el Dos Pebrots, tingui el gust que a ells els agrada. No? Han anat variant també una miqueta aquest aioli que vam fer des del principi i que és autèntic amb aquest vídeo que veureu d'aquí poc, que el penjarem, és una passada.
A veure què ens explica l'Albert Rauric.
En Pere Veí farà un cosa d'un parell d'anys, em va dir, Albert, tu que ets de Cadaqués, tens que fer l'esforç en aprendre a fer l'alioli de Cadaqués dels pescadors de Port Lligat, perquè, si no, perquè només en queden dos que el saben fer i si no el perdrem, saps? I sí, me'n vaig anar cap al Port Lligat, vaig dir allà amb l'Isca, vinga Isca, com es fa això? I ens vam posar a fer ja l'alioli. L'alioli de Cadaqués, el més important és que el fan ballar. Què vol dir que el fan ballar? És una història que ells no sabien per què el feien ballar. i és que l'alioli el tiren amunt, un cop fet el van tirant amunt i el deixen caure altra vegada al morter. El tiren amunt, deixen caure el morter. L'alioli és una emulsió entre l'aigua i l'oli amb aire dintre. I al fer-lo ballar, què fas? Fas treure tot l'aire. I allò es queda ben compacte. I després, aquest alioli, per segons quines aplicacions, val molt millor. Per exemple, nosaltres el posem a la salamandra i es gratina i no es fon. I només porta all i oli, eh? És una cosa que l'escalfes i no es talla, és espectacular.
Imagina't, eh? De tan pres que està, li pots donar la volta, com si fos una massa de pizza
cosa així, no? Ja ho veuràs. Mira, ara t'estic posant aquí el vídeo mentrestant i el veuràs. Quin és el quid de la qüestió? Ells tenen l'aioli controladíssim. Tant d'all, un parell d'alls. Però, clar, un parell d'alls quan és, no? De 9-10 grams. Després, que siguin frescos, si són vells, tenen el grill. Traiem el grill, sobretot. I, a més, un all sec té menys aigua. Per tant, pot ser que a l'hora de fer l'aioli necessitem posar-hi unes gotes d'aigua, que no deixa de ser l'aigua que li falta a l'all. Has vist aquí com s'està tombant?
Ara ho penjarem a les xarxes socials. Pep, tinc ganes de menjar-me una torrada amb allioli ara mateix. Hem fet el manual del bon allioli amb el Pep Noguer i, escoltem, estem salivant de gust aquest diumenge al matí al suplement. Va, anem a la notícia de la setmana.
Va, anem.
Pret a manger.
I vols parlar d'alta cuina i arquitectes, Pep?
Sí, home, perquè si t'hi fixes, l'alta cuina, ara, des de fa una bona colla de temps, però ara cada vegada més, busca també la complicitat d'arquitectes, d'interioristes, de grans cases, grans marques i grans arquitectes per fer el seu propi restaurant. Aquesta setmana, per exemple, podríem veure a La Vanguardia, de la mà de la Cristina Jolong, com els germans Torres obriran a la primavera un gran espai, obra d'en Carlos i Borja Sabater. Per això, doncs, hem aprofitat per parlar precisament d'aquesta importància dels arquitectes en la creació d'un restaurant, no?
Clar.
Jo crec que és molt important...
Els ambients, la llum... Clar, és que tot és un conjunt, no? No només el menjar.
Clar, fixa't, tu quan vas a un restaurant, què fas? Menges, sí. Però tu, directe o indirectament, t'emplenes de sensacions allà, no? Per exemple, si vas a un restaurant que les cadires són molt, diguem-ne, que són molt petites, que no t'hi cap gairebé ni el cul, malament. Si vas a un restaurant on la taula de 4 és de 120 centímetres, que et toques amb el braç, tampoc, no?
L'acústica.
L'acústica,
una altra. Ara m'ho apuntava l'Albert, saps?
I que entre taula i taula hi cap molt poca gent. Per tant, el que estem fent, el cuiners, és buscar aquesta complicitat per crear sensacions. Jo crec que això és part d'aquest viatge que tu fas en un restaurant. Pot semblar una mica idíl·lic i pot semblar una mica snob, però quan tu vas a menjar en un restaurant, són aquestes sensacions. És viure un...
És tota l'experiència sensorial, en conjunt, no només a l'hora de posar-te el mos a la boca, diguem-ne.
Clar que sí, i ho veiem, doncs, per exemple, no sé, el celler de Can Roca, que fa pocs anys es va fer, no? Ho hem vist a les Cols, que la part, diguem-ne, del menjador té un paisatge davant d'un galliner, allò t'aboca, no? Michel Bras, també, en Xesca Gombrèn, que és el... Jo sempre dic que és el Bras català, i ara ho veurem també amb els germans Torres i molts altres restaurants que tenim aquí a Catalunya i que podríem dir que l'arquitectura forma part d'aquest viatge sensorial de la cuina.
Doncs els germans Torres cobriran a la primavera un gran espai obra de Carlos i Borja Sabater, aquesta complicitat entre l'arquitectura i la cuina importantíssima també per tenir una experiència sensorial brutal.
Brutal.
Brutal, com diu el Marc Ribes de Cuines, que és un programa que miro molt i m'agrada moltíssim. Dit això, anem a esmorzar, va.
Va, anem-hi.
Què esmorza?
I com que som uns xafarders, ens agrada saber que esmorzen a altres llocs del món. Avui on anem, Pep?
Cap a Sicília.
Oi, que bé, que bé.
Hola,
que bé.
Buenas. Me llamo Giuseppe Lofalo, soy siciliano. Mismo tengo el acento un poco francés. Soy de Catanissetta en Sicilia. Y a la mañana, si desayunamos de dulce, solemos comer jamel, que es un postre, un dulce de como un merengue, pero más esponjoso, con unos pastelitos de fruto seco y unos zumos de naranja. Y si comemos salado, sería unos embutidos tipo de salami bastante tradicional y bruto, sin mucho trabajo, con también un café solo, siempre el café solo sin azúcar, y unos zumos.
Bé, no, un esmorzar com Déu mana, aquest, eh?
El que passa que ja no...
Salat. Eh?
Clar, jo ja no sé si esmorza més sicilià o ja ara més amb tocs francesos,
sí, perquè,
a més, és molt trempat. És un cuiner, precisament, del Dos Pebrots, que, quan el vaig veure allà i el vaig conèixer, vaig dir, tu què ets, francès o italià? Diu, no, diu, soc sicilià, stay. Saps?
Parlem-ne,
sí,
que allà
sí,
hi ha...
Perquè a Sicília, a vegades parlem dels catalans, però a Sicília, jo a Sicília he vist una carta de restaurant de vins que posa vins nacionals, tots vins de Sicília. Diu, vins internacionals n'hi havia dos i eren italians.
Italians, saps? Sí,
per
sí.
Tant, són de la ceba, també, eh?
Són de la ceba. I cafè sense sucre, eh?
Sense sucre. Clar que sí, home.
Doncs hem esmorzat a Sicília aquest pastís de fruits secs, embotits i el cafè sense sucre, sol, sense sucre. I ho deixem aquí, Pep.
Va, després anem a fer aioli?
Ui, sí, ara em menjaria una torradeta.
Va, mira, tu fes, jo el faig i...
Però ara hem d'anar a l'agenda, que tenim una mica de feina,
bueno,
va.
Bueno, va, vinga.